Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
És dilluns, és 28 d'agost. Fem, com sempre, un repàs en titulars amb Tanit Casado. Tanit, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Calella celebra aquesta tarda un ple extraordinari per expressar el rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils i també de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències.
El text de la moció ha estat impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya i condemna aquest atemptat i qualsevol altre tipus de violència que propagui l'odi i la barbàrie arreu del món. A Calella la presenten els grups del PDeCAT, PSC, Esquerra Republicana, la CUP, Iniciativa per Catalunya.
Un ple que podran seguir en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45 de la tarda. I les comunitats de musulmans de l'estat espanyol volen que s'impulsi un cens oficial dels seus guies religiosos, és a dir, dels seus imams.
Des de que es van produir els atemptats de Barcelona i Cambrils, del passat 17 d'agost, la Comissió Islàmica Espanyola ha comptabilitzat més de 300 pintades i atacs islamofobs.
En parlem avui amb Mimon Halij, que és el president de la Comunitat Islàmica de Calella i segueix la recerca de dos joves del Maresme desapareguts dijous a Susqueda, un dispositiu de Mossos d'Esquadra i de Bombers que busquen la parella de joves de 21 i 23 anys que van desaparèixer pels voltants del pantà de Susqueda, la comarca de la Selva.
Els desapareguts són veïns de Cambrils i Arenys de Munt. Segons la família, la intenció dels joves era fer una excursió amb caiac per aquesta zona. En el moment de la desaparició, circulaven amb un Opel Zafira de color blau.
Robert Lluís ha guanyat el trofeu Rafael Carpinell de fotografia en la seva 24a edició. Aquest trofeu, Rafael Carpinell, amb el tema Calella, rebrà 120 euros.
El segon premi, acompanyat de la medalla platejada, és per Joan Serrano Zoroa. I el tercer premi i medalla de bronze han estat per Anna Ortega. Parlem amb un dels membres del jurat, Joan Buch.
I les platges de Calella i també de la resta de la comarca han tingut aquest any una presència menor de meduses, almenys de dues espècies molt concretes com les anomenades ou ferrat i les de born blau. Així ens ho ha explicat en una entrevista que podreu sentir d'aquí a molt poca estona el biòleg Enric Badosa.
Segons ell, hi ha diferents factors que expliquen aquesta davallada de la presència de meduses a les nostres platges. Entre aquests factors hi ha els canvis de les corrents marines o el rigor de les temperatures d'ambient i d'aigua. Un altre factor podria ser perquè han estat desparades per les tortugues marines que ara sembla que reconeixen les platges del Maresme.
L'Ajuntament de Calella celebra aquesta tarda un ple extraordinari per expressar el rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. Després de la multitudinària manifestació d'aquest dissabte a Barcelona contra el terrorisme, l'Ajuntament de la ciutat mostrarà el seu rebuig a aquests atemptats a través d'una moció que presenten els grups del PDeCAT, el PSC, Esquerra Republicana, la CUP i Iniciativa per Catalunya Verds. El text de la moció ha estat impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya i condemna aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l'odi i la barbàrie arreu del món. Aquest text mostra el suport total a les víctimes i als ferits dels atemptats i també a les seves famílies. Recordem que ahir diumenge va morir una dona alemanya de 51 anys que va resultar ferida de gravetat a la Rambla el 17 d'agost. Amb aquesta ja són 16 les persones mortes. El darrer balanç és de 5 ferits en estat crític, 3 greus i 12 menys greus, 24 persones que continuen ingressades després dels atacs, 20 d'elles per l'atemptat de Barcelona i 4 pel de Cambrils. L'Ajuntament de Calella ratificarà avui aquest vespre la voluntat del govern local de continuar treballant per la cohesió social. I a tot això, les comunitats de musulmans de l'estat espanyol volen que s'impulsi d'una vegada un cens oficial dels seus guies religiosos, és a dir, dels seus imams. Des que es van produir aquests atemptats a Barcelona i a Cambrils, el passat 17 d'agost, la Comissió Islàmica Espanyola ha comptabilitzat més de 300 pintades i també atacs islamòfobs. Ara confien en la tolerància dels ciutadans per tal que se separi el que són actes terroristes del que és una religió. I deixen clar que el de Ripoll no era cap imant, sinó un intrus que ha fet molt de mal. Avui en parlem a l'Info Migdia, ho fem amb Mimon Halij, que és el president de la Comunitat Islàmica de Calella. Mimon, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, bon dia, amic.
Com han estat els dies posteriors a l'atac aquí a Calella i també al Maresme, a la comarca, després dels atemptats?
Bueno, pues nosotros en principio no hemos notado ninguna incidencia, porque pensamos que estamos ante una sociedad madura que sabe diferenciar entre las personas que hacen daño y las que no. En otras ocasiones también la reacción de la sociedad que nos rodea, donde vivimos y demás, pues mira, siempre ha habido una comprensión, siempre ha habido esa madurez que notamos en nuestro entorno.
De fet, una comunitat islàmica que està prou integrada a la ciutat i també a la resta de l'Alt Maresme, no? De les poblacions aquí, Veïna, Sant Pol, Canet, Pineda, o sigui que fa la seva vida normal integrada a la societat catalana.
Sí, totalmente, porque eso es un trabajo del día a día, no es una cosa que baja del cielo. Eso es un trabajo de dejémonos de integración, es un trabajo de implicación, de que sepan que hay una comunidad tan pacífica como cualquiera otra, que es una comunidad que en principio no tenemos que pedir perdón por lo que están haciendo esos terroristas. Nosotros no formamos parte de ese juego. No formamos parte de ese juego ni estamos de acuerdo con lo que hacen. Nosotros todo tipo de acto que daña al ser humano no entra en nuestros planes. Y eso no es Islam. No es Islam ni será. Debo entender que el Islam no tiene secuestrado a esos terroristas. Lo tienen secuestrado y han hecho un terror y al mismo tiempo están haciendo un daño increíble.
Ara, aquests dies i després dels atemptats, hem vist la unió de la gent, també la condemna a aquests atemptats que també ha fet la comunitat islàmica, com hem pogut veure, però sobretot ara el que es posa sobre la taula és la necessitat de que hi hagi una regulació dels imams, que és una cosa que vosaltres des de la comunitat islàmica, no ara, sinó ja fa molt de temps, que també reivindiqueu, no? Que hi hagi un control.
Hace años que lo pedimos. Hace años, pero la voluntad política, estas cosas pasan, que todos miran al otro lado y solamente se dan cuenta cuando ocurren desgracias. Hace año que se pide, hace año que nosotros los musulmanes no queremos, no somos el problema, queremos ser parte de la solución. Evidentemente tienen que contar con la comunidad musulmana, si hay que abordar, si hay un tema, si hay que mejorar, tienen que contar con la comunidad musulmana. Porque lo que no se nos puede incluir como parte del problema, y como te he dicho hace un momento, nosotros queremos ser parte de la solución.
De fet, s'havia impulsat fa anys un registre, oi, dels imams i de les mesquites que hi ha a tot l'estat espanyol, tot i que no estava actualitzat o potser no es feia la feina que requeria, que s'havia de fer, oi?
Pero claro, nosotros en las comunidades, cuando nos viene un imán, no a nosotros, cualquier comunidad de cualquier sitio de Cataluña o el resto de las poblaciones que hay a nivel nacional. Cuando viene un imam a pedir trabajo o te trae un currículum, ¿qué le vas a pedir? ¿El certificado de penales? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Yo creo que esta relación de los servicios de información, cuando vienen a visitarte a las mezquitas para decirte, bueno, si tenéis algún problema, poneros en contacto con nosotros y demás, pues queremos también una respuesta por parte de ellos, ¿no? Cuando ellos vienen y conocen un imán, que lo investiguen y que te digan, oye, cuidado con este imán, ellos son los que te tienen que decir qué persona tenéis dentro allí. Pues claro, si tienes un imán que estuvo en la cárcel por tráfico de drogas o tienen antecedentes penales que no es digno de estar como imán, ¿nosotros cómo lo podemos saber?
Claro.
Y hacer un censo de imanes es complicado. ¿Cuántas mezquitas hay en Cataluña reconocidas? ¿Vale? ¿Y cuántas mezquitas que hay en garajes que no están contabilizadas? Yo ya pedí en su momento que se regule, que se investigue, que se mire, ¿eh?
Clar, perquè són els focus, no?, on poden haver-hi futurs claro, terroristes.
Los caldos de cultivo que puede haber. Claro, conocemos las mezquitas donde están ubicadas, porque están legalizadas, etcétera. Sabemos quién son los responsables, sabemos quién la regenta y demás. Pero hay mezquitas que no las conoces. Hay mezquitas que son clandestinas, que están ubicadas en cualquier garaje de cualquier barrio o cualquier población. Ese es el problema.
Aquí la corresponsabilitat, aquí Mimón, la corresponsabilitat seria de tots, dels ciutadans i de l'administració local?
Yo creo que es un poco todo. No se trata de estar juntos en esto. Sería de una estrecha colaboración entre todos. Comunidad, ciudadanía, autoridades. Yo creo que es el conjunto, porque eso nos atañe un poco a todos. Uh-huh. Esto nos atañe un poco a todos, porque para tener una vigilancia de tu entorno es un poco responsabilidad de todos. Tanto por ejemplo, estos chicos que fueron captados, que les han lavado la cabeza, ¿verdad? A ver, yo tengo que saber quién vive conmigo en casa. Yo tengo que saber mi hijo, cómo piensa, si ha habido algún cambio de actitud en él, si ha habido algún cambio. En total, como dijo esta chica... dice, yo prefiero ver a mi hijo en la cárcel, pero no muerto. Y si tengo que denunciarlo por sus ideales, porque llevo unos ideales fuera de lo normal, eso se tiene que denunciar.
Clar, de fet, aquí també es parla, no?, de la figura i de la situació d'aquests joves, d'aquests adolescents, que potser porten una vida públicament normal, quan després passa el que ha passat, no?, que estan captats i que estan sent fets servir per una causa, en aquest cas, terrorista, no?
Sí, evidentment, eso es un problema, porque ves el perfil de estos chicos, pues ¿quién lo diría? Pues claro, tenemos que llegar a eso, ¿no? Queremos llegar a ese tema, al fondo de este tema, ¿no? Uh-huh. Pero yo sobre todo tomo hincapié en la voluntad política, lo que no tienen que mirar al otro lado, y cuando ocurren desgracias a ver qué hacemos. Yo creo que la política de prevención es lo ideal, una política de prevención donde tenga cabida la comunidad, sociedad y estar en estrecha colaboración para que no suceda, uh-huh. sucedan desgracias. Y eso lo llevo denunciando hace años. No aquí en Barcelona i on hi ha ido.
En el cas de la situació aquí a l'Alt Maresme, quina és la relació que vosaltres teniu com a comunitat islàmica amb els ajuntaments? És, suposo, fluida o com és?
No, el ayuntamiento perfecto, fluida, totalmente. Nosotros siempre estamos dispuestos a una estrecha colaboración. Nosotros siempre estamos... Siempre les hemos comunicado a la alcaldesa y demás y todos los alcaldes que han pasado por aquí a lo largo de los años. Siempre hemos dicho que pueden contar con nosotros como comunidad. Siempre pueden contar con nosotros porque somos ya no como comunidad, ya como ciudadanos, como que formamos parte de esta sociedad en cada uno donde vive.
Queda clar, Mimón Halik, que és el president de la comunitat islàmica de Calella i que demana a través també dels micròfons de Ràdio Calella Televisió aquesta més implicació de les administracions públiques per solucionar una situació que els afecta directament, com més aquesta barreja entre el que és el terrorisme, un acte terrorista amb la religió, oi?
Que queremos ser parte de la solución. No, nosotros no somos parte del problema, queremos ser parte de la solución.
Doncs queda clar, Mimón, avui als micròfons de Ràdio Calella Televisió, i gràcies per atendre la nostra trucada.
A ti, Emili, a ti.
Serveis informatius de Ràdio Calella, actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un minut i arribem a 3:15. Segueix a la recerca de dos joves del Maresme que van desaparèixer dijous a Susqueda. Un dispositiu de Mossos d'Esquadra i de Bombers busquen la parella de joves de 21 i 23 anys que van desaparèixer pels voltants del pantà de Susqueda a la comarca de la Selva. Tenit.
Els desapareguts són veïns de Cabrils i Arenys de Munt. Segons la família, la intenció dels joves era fer una excursió amb caiac per aquesta zona. En el moment de la desaparició, circulaven amb un Opel Zafira de color blau. La família ha demanat col·laboració de la ciutadania a través de les xarxes socials per tal de poder trobar els joves el més aviat possible. Anna Hernández, mare d'un dels joves, explica la situació.
La idea que tenien era anar al centre de Susqueda a provar un caiac, però l'última informació que es té d'ells és de dijous al migdia, que la Paula va enviar una sèrie de whatsapps i va enviar una localització que estava per aquí, a prop del pantà de Susqueda. A partir de llavors no són res d'ells, no donen senyals, els seus mòbils estan apagats.
També demana que es contacti amb ella si algú té alguna informació que els pugui resultar útil.
Qualsevol cosa, no sé si algun dels dos va contactar amb algun altre amic i no s'ha assabentat encara, i per qui ho escolta, que es posi en contacte amb mi o amb la mare de la Paula, estan tots els telèfons pels posts.
La cerca també s'està fent per les localitats de la zona, com Tamariu o també el Montseny. Més coses. Calella està per sobre de la mitjana catalana, on s'ha hissat més la bandera groga. En els últims tres estius, a la Platja Gran, s'ha hissat la bandera verda un 77,5% dels dies, mentre que la bandera groga, que demana extremar les precaucions durant el bany, ha onejat el 20%, i la vermella, que prohibeix l'entrada a l'aigua, s'ha vist un 0,4%. D'altra banda, la platja de Calella, la de Garbí, la bandera verda ha onejat el 78% dels dies, la groga s'ha hissat el 19% i la bandera vermella el 0,4%, que són les xifres que Protecció Civil ha fet públiques després de fer una anàlisi de quasi 50.000 registres de banderes publicats durant els últims tres estius. La Platja Gran, que va perdre la bandera blava l'any 2015 després de 9 anys, ha rebut només un 0,4% dels avisos per la qualitat de l'aigua. I les platges de Calella i també de la resta de la comarca han tingut aquest any una presència menor de meduses, almenys de dues espècies concretes, com són les anomenades ou ferrat i les de born blau. Així ens ho ha explicat a Ràdio Calella Televisió el biòleg Enric Badosa.
Segons ell, hi ha diferents factors que expliquen aquesta davallada de la presència de meduses a les nostres platges. Entre aquests factors hi ha els canvis de les corrents marines o el rècord de les temperatures d'ambient i d'aigua. Un altre factor podria ser perquè han estat depredades per les tortugues marines, que ara sembla que reconquereixen les platges del Maresme.
Si mireu les temperatures que són més elevades, ja ha passat l'altre dia, si mireu el TV3, doncs ens deien que era el segon estiu més càlid dels últims 15 anys, des que s'està mesurant, per tant, ojo, que és una temperatura el segon, és molt important, i també les temperatures de l'aigua han arribat a rècords. També hi ha un altre fenomen que segur que ha influït, és que hi ha hagut molts corrents, i moltes, sobretot del sud, cosa que no és molt freqüent, no? I les marinades dels garbins i tal, hi ha hagut molt del sud. Per tant, això ha fet que vinguin masses d'aigua calenta més del sud cap aquí, per tant, això ha ajudat a augmentar la temperatura. És molt probable, i evidentment que quedi clar, que mai és la densitat d'una espècie depèn exclusivament d'un sol factor, però aquests han influït.
Tot i que aquest any hi ha hagut menys meduses, segons Enric Badosa, els factors del medi marí poden canviar i l'any que ve podria tornar a haver-hi nivells més grans de meduses a les nostres platges.
57.9 FM. En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats, però sobretot pel tracte professional i cordial del seu equip. Restaurant Luna Gautxa. Per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Restaurant Luna Gautxa, plaça de la Constitució 8, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
facebook.com/Radio Calella. Twitter, @Radio Calella TV.
Robert Lluís ha guanyat el trofeu Rafael Carpinell de fotografia en la seva 24a edició. El segon premi, acompanyat també de la medalla platejada, ha estat per Joan Serrano, i el tercer amb la medalla de bronze per Anna Ortega. Hem de dir que tenit aquest dissabte es va reunir el jurat del trofeu Carpinell, que organitza cada any Fotofilm Calella, oi?
Així és, enguany hi ha hagut 31 participants que han competit en 81 fotografies en la modalitat Calella, que va néixer emmarcada dins el trofeu Torretes de Fotografia. Al jurat hi ha hagut una nova incorporació, la del mossèn de Calella, Cinto Busquet. Lluís Barri i Joan Buch completen els membres del jurat. En el transcurs de la pròxima fira de Calella i al Maresme s'entregaran els premis. Les obres s'exposaran a l'estand de l'entitat i posteriorment es conservaran al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Baguer.
Doncs avui en parlem amb un dels integrants d'aquest jurat del trofeu Rafael Carpinell de fotografia, amb en Joan Buch. Joan, bon dia i benvingut a Ràdio Calella.
Bon dia, gràcies.
Ha estat difícil l'elecció de la fotografia, de les fotografies guanyadores?
En principi les hem visualitzat totes, hem fet una visió de tot el que hi havia, però en general els tres estàvem bastant d'acord amb les que teníem de cada primeres, o sigui, les guanyadores. No ha estat difícil de ficar-nos d'acord.
Perquè els oients es facin una idea, com són les fotografies guanyadores?
En principi hem mirat molt que representessin Calella, perquè entre totes les que hi havia presentades, moltes no es veia ben bé que fos Calella, o es veia, però no era una foto significativa de Calella. Això els tres ho han decidit que representés Calella, que es veiés bé el que era Calella, i bueno, després també hem decidit l'aspecte visual fotogràficament, i que també la fotografia digués alguna cosa que fos més que una imatge.
Doncs parlem precisament de l'aspecte més tècnic, Joan, de les fotografies. Per a tota la gent que ens escolta avui a l'Infomitjà de Ràdio Calella Televisió, quins són els elements que han de tenir les fotografies a l'hora de quan captem una imatge? Què és el millor que ha de tenir una fotografia?
Al principi, bueno, és que t'atragui. Una fotografia, per ser bona, t'ha de traure, t'ha d'agradar. És la primera visió que et dona i ja t'ha d'entrar. Després hi ha els aspectes tècnics, com composició, bona edició, els colors ben trobats. Això ja són parts que involuntàriament tu potser no ho saps apreciar, però ja et venen aquests aspectes ja intrínsecament l'home ja els té associats a la ment, i no sap per què, però aquella foto li atreu. Pot ser per això, perquè està ben composada, perquè els colors són adients, per moltes coses que potser els que no entenen de fotografia no ho saben, però en realitat és per això, perquè una fotografia té aquestes coses i estan ben posades.
I qui s'ha de valorar més a l'hora de tenir en compte una fotografia? Més el nivell tècnic, o més el que aquesta fotografia t'aporta, o el sentiment que et provoca?
Bueno, això és la discussió eterna dels fotògrafos. N'hi ha que diuen que té de dir alguna cosa, potser si no és fotografia. En canvi, hi ha l'altra part que diu que jo sóc un d'ells, que només expressant bellesa, no sé, una fotografia que expressi bellesa, que tingui bellesa, ja en té prou. Ara, si té bellesa i a més expressa i diu coses, molt millor. És el mateix que diuen que no s'ha d'editar gaire, que la fotografia es veu a la primera vista i que no es té de tocar gaire, que allò és el principal. En canvi, hi ha altres persones, fotògrafos, que pensen que s'ha de donar la personalitat de cadascú amb l'edició, o sigui, amb el revelat de la fotografia.
Avui dia, amb la proliferació de les xarxes socials, per exemple, a l'Instagram, tothom pot fer fotografies i experimentar. Com valoreu els fotògrafs aquest aspecte de que potser, no sé si es pot arribar a banalitzar més la fotografia o la figura del fotògraf professional, Joan?
Bueno, professional ja és una altra cosa. Els professionals que es dediquen allò a la fotografia i es guanya la vida amb això. Fotògrafos, nosaltres som aficionats, que ens agrada la fotografia i el temps lliure el dediquem a la fotografia. Ara, amb l'Instagram, amb el Facebook, els que ens hem passat al digital i els que no, tenim molt avantatge, perquè veiem molta fotografia i és quan s'aprèn, perquè has de veure molta fotografia, moltes tendències, molts gustos, i veient molta fotografia és com aprens a valorar i a veure la fotografia. Això abans, quan era la era analògica, com que només hi havia revistes, llibres, i era molt més difícil això. Ara tenim molt avantatge perquè ens empapem de fotografia constantment.
Tu has sigut el jurat d'aquest any, però a part vas guanyar la Lliga Social de l'any passat.
Sí, vaig tindre aquesta sort, que jo vinc de l'era analògica, havia guanyat en l'era analògica, però ja feia molt de temps que no guanyava aquesta Lliga en l'era digital, sí, vaig tindre aquesta sort.
Joan, i a més aquest any hem dit hi ha hagut una novetat, hi ha hagut una incorporació, la de mossèn Cinto Busquet com a membre del jurat. Una mica com ha estat la feina que heu fet entre tots tres, amb, bueno, amb mossèn Cinto i amb en Lluís?
Ell potser veia el, més l'aspecte sentimental, més l'aspecte humà, més l'aspecte de que si la fotografia expressa aquesta cosa. Jo era el que potser ficava la nota de si està ben composada, que si està ben editada, si... Però entre els tres ens vam avenir molt, no ens vam tindre a discutir en cap moment, que a vegades això passa, i tots vam estar d'acord amb el resultat final. Vull dir, va ser molt fluid i molt fàcil de ficar-nos d'acord.
Ha estat, per tant, un trio perfecte, no?
Sí, almenys els companys que ens van convidar a fer de jurat, així ens ho van dir, que moltes vegades el jurat no discuteix i només elegeix. I val més bé que discuteixis i donis la teva opinió de les fotos que elegeixes, que no diguis aquesta m'agrada i aquesta no m'agrada, és molt més enriquidor.
Joan Boquell és membre del trofeu Rafael Carpinell de fotografia del jurat. Gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Calella Televisió.
Molt de gust, de res.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Ahir a la tarda va tenir lloc la missa de gospel a benefici de música per salvar vides a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella.
Música per salvar vides és una associació sense ànim de lucre creada fa 12 anys que ajuda a nens i nenes orfes d'Uganda a créixer i aprendre a través de la música i la dansa, amb la finalitat de tenir un futur al seu propi país. Mossèn Cinto, responsable de la parròquia, fa un balanç de la missa.
Va haver-hi una empatia molt gran entre els cantants i les persones que hi assistien. I va també haver-hi una gran resposta, com van dir, que van quedar molt contents del que van recollir pels projectes socials que promouen a Uganda en orfenat.
L'austríaca fincada Calella Eva Guti ha estat la primera dona en arribar a la meta de la prova calellenca Maresma 5. El primer masculí ha estat Iago Urrutia, de Paracuellos de Jarama, que ha completat els 5 quilòmetres amb un temps de 16 minuts 39 segons. Eva Guti ha trigat 17:59. La prova s'ha disputat aquest dissabte al passeig Manuel Puigvert.
El segon i tercer lloc en la categoria masculina se l'han endut el pinedenc Sergi Matas i el vilassarenc Jesús Caparrós. Pel que fa a la categoria femenina, el segon lloc ha estat per Helena Graeta, de Pineda de Mar, i el tercer lloc per Laura Prieto, de Lloret de Mar. El primer atleta local ha estat Sergi Ariaca i la primera atleta de la ciutat ha estat Irene Melina. La cursa, disputada al passeig Manuel Puigvert, ha comptat amb la participació de més de 220 atletes.
I ara el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui a la jornada de moment no ens ha de portar complicacions, però veiem canvis en el temps a partir de dijous, amb una davallada de temperatures i també amb xàfecs i tempestes que podrien arribar aquí a la comarca. Tot això, evidentment, ja ho anirem confirmant els pròxims dies. De moment, avui, com dèiem, poques novetats. En general, ambient assolellat aquest matí, núvols prims. Aquesta tarda els núvols es poden fer una miqueta més gruixuts al llarg de la tarda, però en tot cas són núvols poc importants i dels quals no esperem cap mena de precipitació. Aquesta nit passa una banda de núvols una mica més compacta. Si s'escapa alguna goteta, seran quatre gotes en forma de fang i poca cosa més. Amb vents que continuaran fluixos avui, bufaran del sector sud, situació marítima tranquil·la, dominada pel marejol, i amb unes temperatures que continuaran sense grans canvis o fins i tot encara podrien pujar una miqueta més. No cal dir que la xafogó continuarà molt marcada a tot el Maresme.
Gràcies, Tanit.
Un plaer estar. T'esperem
dimecres.
Moltes gràcies, un plaer estar aquí amb tu.
I abans de marxar us diem, abans d'arribar a les dues, que ja s'ha produït un petit incendi. Segons bombers, es tracta d'una vitroceràmica que s'ha cremat en un habitatge de Poble Nou al costat de la benzinera. No hi ha ferits, per tant, només es tracta d'un ensurt. Arriben les dues, arriben les notícies en xarxa, edició migdia.